Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4. Us parla Lluís Sabater. El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha compromès a rejuvenir el cos dels bombers de la Generalitat, dotant-lo d'un miler de nous efectius en els propers 4 anys. Ho ha dit en la inauguració del curs de la formació bàsica, que aquest dimecres han començat els primers 250 aspirants a la nova promoció. Segons Buch, aquests joves són el primer graó per disposar d'un cos preparat per resoldre les emergències que pugui tenir aquest país. Des del seu punt de vista, aquesta és una mostra de la voluntat de l'executiu català de capgirar la manca d'inversió que històricament han arrossegat els bombers catalans. L'entrada en vigor del corredor del Mediterrani a les terres tarragonines fa dies que aixeca molta polèmica. Marina Pérez, Ràdio Ciutat Tarragona.
Des de la plataforma per la defensa d'un ferrocarril públic i de qualitat i la plataforma per la promoció del transport públic asseguren que aquesta posada en marxa suposarà una pèrdua de viatgers, ja que es perden relacions directes. L'actual línia R16 es dividirà en dos i deixarà d'aturar el centre de Salou i de Cambrils. I naixerà la R17, que arribarà fins a PortAventura, sortint de Tarragona. Es preveu que tingui una única connexió diària amb Barcelona durant la temporada baixa i en la temporada alta, dues. A més, l'estació urbana de Tarragona perd tots els euromets, tot i que es mantindrà el Talgo. Daniel Pi, portaveu de la PTP, ha retret que Tarragona sigui l'únic cas que no tingui estació cèntrica d'alta velocitat.
Per exemple, els euromets deixen de parar a l'estació de Tarragona. Única cas en tot el corredor del Mediterrani en què la capital de província no té parada urbana d'euromet. De moment mantenim els talgos, veurem fins a quan.
A més, també han remarcat que amb tot això les mercaderies i els llargs recorreguts no queden resolts. També han retret que actualment Tarragona té la línia de regional més rendible, que ara ho deixarà de ser. Amb tot plegat, hi haurà més trens per portar menys viatgers i amb els mateixos recursos. Des de les plataformes asseguren que s'empitjora tot el sistema.
Més coses, l'Ajuntament de Roses està immers en l'elaboració del Pla Local de Joventut, l'eina que ha de guiar les polítiques de joventut els propers 4 anys. Rebi Vilafant, Mercè Mainé.
Amb la intenció de fer un pla que agrupi les polítiques de joventut pels propers 4 anys i que s'ajusti a la realitat, el consistori ha començat un procés de diagnosi que ha comptat amb la participació a través de diferents mecanismes de participació d'aquests joves. La regidora de joventut de Roses, Vero Merina, explica així la importància d'implicar els joves.
Aviam, entenem que les polítiques de joventut són eficaces i transformadores i es plantegen des d'una òptica transversal, és a dir, que totes les àrees de l'Ajuntament pugui tenir com a centre el jove. I si comptem amb el compromís de tots els departaments, doncs d'una manera directa o indirecta en la vida dels joves, doncs, pot ser molt més favorable, no?
En aquests moments, l'àrea de joventut està treballant en un pla de diagnosis que vol conèixer la realitat i les necessitats dels joves de la vila. Una diagnosis que l'està realitzant la cooperativa sense ànim de lucre, Resilient Heart, que treballa el canvi social i l'ecologia. L'objectiu d'aquest pla de joventut és dibuixar aquelles accions que han d'implicar diverses àrees de l'Ajuntament de Roses i que tenen els joves com a centre de les polítiques.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. Ho deixem aquí, actualitzant notícies, a partir de les 5.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aspirants a ser agents de la Guàrdia Urbana ha suspès el test de cultura general. De fet, aquest test està penjat a la web, l'han penjat els companys de BTV al seu web. Us ho dic per si teniu interès o curiositat per fer-lo, el podreu fer des de la web d'aquest mitjà local de televisió que hi ha a la ciutat de Barcelona. Us haig de dir que l'equip d'aquest programa l'hem fet i l'haguéssim passat, haguéssim aprovat. Tampoc no us diré que amb un noton, però haguessin passat aquest test de cultura general. Però també és veritat que bona part de les preguntes que hi ha en aquest test de cultura general van lligades a l'actualitat i, evidentment, la gent que formem aquest equip de programa, doncs cada dia ens llegim uns quants diaris. I aquí hi ha, aquí rau la clau del problema, i és que probablement si l'hàbit de llegir diaris es mantingués, probablement la cultura general del país pujaria. Segurament tindríem els mateixos desconeixements d'art que tenim ara, o els mateixos desconeixements de cultura que tenim ara, de literatura, d'història, de geografia i de moltes altres coses, dels quals, per cert, i ara parlo en primera persona, jo sóc un profund desconeixedor. Però també és veritat que a través de la lectura diària de diaris un aprèn, es relaciona, coneix, té contactes amb noms, en espais geogràfics, amb cultura, amb història, que d'alguna manera a un el van enriquint. L'hàbit de llegir, l'hàbit de lectura, diuen que va en augment, segurament gràcies als webs i segurament gràcies a tot l'entorn digital. Però, en canvi, l'hàbit d'anàlisi i lectura de l'actualitat a través de la premsa escrita està en clara crisi, i mostra d'això la quantitat de diaris que alguns no desapareixen però van reduint la seva oferta en paper. Soc, o hi ha molta gent que pensem que llegir diaris és fonamental en relació amb l'actualitat i ens posiciona al planeta. I probablement, si alguns o molts d'aquests aspirants haguessin deixat segurament algun llibre i s'haguessin dedicat a llegir més al diari, segurament haurien aprovat aquest test de cultura. També us diré que algunes de les preguntes són, si em permeten, tan absurdes com on comença el Mundial de Fórmula 1. I donen quatre països. Bé, és Austràlia. Però l'he fallada, eh? No és Austràlia perquè m'ho han rectificat. Jo he posat la Xina. Però, en tot cas, entre uns testos que siguin veritablement de cultura, pensats per gent que vulgui treballar als carrers d'una ciutat, i el desconeixement de l'actualitat general que hi ha al país, segurament trobar alternatives seria el més equilibrat. En tot cas, des d'aquí, i per acabar aquest petit espai d'inici, recomanar-vos que, a la mesura que us sigui possible, llegiu diaris. Un petit hàbit que, si el feu diàriament, segur que en molt pocs dies, en molt poques setmanes, notareu que el vostre coneixement de l'entorn que teniu al vostre voltant és molt més profund. Des d'aquí us ho animem. Benvinguts, molt bona tarda. Us saludo en nom d'en David Valverde i en Juanjo López, de la Lluïsa Bartomeu, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de la Isabel González i de qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, amb moltíssimes qüestions relacionades amb el mar. Comencem.
El Far, amb el mariner de Catalunya.
I com cada dia, fem un cop d'ull a la previsió del temps, un temps que queda amb clar anticicló. Si no, us recomanem que aneu a la platja i mireu la minva, aquelles minves de gener que estem vivint, eh? Aquella forta pressió que ha fet que el mar estigui realment baix. Arenys, sense anar més lluny, es veuen les roques del Lluc pràcticament des del seu origen, des del seu inici. L'Esther Batall ens porta totes les dades. Esther, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per l'estabilitat atmosfèrica. Inclús amb poc gradient bàric parlem de vent en conjunt fluix i de direcció variable. Malgrat tot, a zones de costa s'ha establert el vent de component est i sud durant aquestes darreres hores del dia. A final de la jornada, però, tornarà a quedar fluix i variable amb predomini del litoral a bona part de la costa. De cara a demà parlarem també d'un vent fluix i variable amb domini del terral fins a mig matí i de nou a partir del vespre, mentre que la resta de la jornada ja bufarà el vent de component sud i oest amb predomini al sector central de la costa, sobretot del Llebeig, que bufarà fluix amb cops moderats, una mica més reforçat cap al nord de la costa central i sud de la costa brava. D'altra banda, en quant a l'estat de la mar, doncs avui la tramuntana aquest matí doncs ha remogut una mica més la situació marítima a la costa empordanesa, però ara mateix ja està baixant i en conjunt es mantindrà entre maror i marejol, mentre que la resta de la costa dominarà el marejol. De cara a demà s'aixecarà en conjunt amb àrees de mar arrissada i marejol a l'Empordà, i de cara a la tarda doncs es mantindrà el marejol arreu. De moment això és tot.
Doncs moltíssimes gràcies, Esther, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem aquest repàs a l'actualitat. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
I amb una qüestió que s'ha presentat tot just aquest matí. La plataforma Actua Cultura, que ha reclamat que es destini el 2% del pressupost de la Generalitat a la cultura, precisament.
La plataforma ha fet avui una roda de premsa. Està formada per representants dels sectors de l'art, la música, l'audiovisual i també del llibre. I han demanat en aquesta compareixença que hi hagi un canvi de paradigma i que la dotació pressupostària del sector passi del 0,67% actual al 2%, un increment pressupostari que s'aniria fent paulatinament en un marge de 2 anys. Un tant per cent que ja ha estat demanat també en diferents ocasions per diferents forces polítiques al Parlament de Catalunya i que s'assimilaria a la mitjana que hi destinen els països, alguns països de la Unió Europea. La plataforma traslladarà precisament aquestes demandes també en una propera reunió que faran amb el vicepresident Pere Aragonès, i en cas que aquestes demandes no es compleixin, doncs des de la plataforma ja han avisat que es faran accions imaginatives, contundents i dilatades en el temps.
Doncs veurem quines són aquestes accions imaginatives, contundents
i dilatades en el temps.
I dilatades en el temps, després de del que digui el conseller Aragonès, que se li gira molta feina. Ja fa mesos que té feina, la llei Aragonès, l'ensenyament...
I tant.
Etcètera, etcètera.
Però si es posa en marxa.
Les piles. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara. Alguns, quan vam veure aquelles imatges, vam pensar, a veure què triguen. Doncs han trigat força, però finalment ha acabat passant. La plataforma en defensa de l'Ebre ha anunciat que es posaran a treballar per posar data de caducitat al Consorci d'Aigües de Tarragona i fi al mini, trasbassament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lluïsa Bartomeu. Doncs mirem de contactar amb la Lluïsa Bartomeu, que, de fet, el que ens vol explicar és que és des de la plataforma en defensa de l'Ebre consideren que el volum d'aigua que va inundar l'ampolla la matinada del divendres arran del trencament de la canonada principal del CAT va deixar al descobert la gran quantitat d'aigua que s'emporten del riu, tot i tenir al delta una situació d'emergència, una economia estancada i la constant pèrdua de població. Joan Antoni Panisello és el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Ara la gent, a través d'aquestes imatges, ha pogut visualitzar el que passa pel tubo. El tubo blanc este que ha portat a l'autopista, molt pensem pues, que passa potser una mica d'aigua, ja veiem realment el que passa, i més al mes de gener. I el que passa per este tubo són metres cúbics. I metro cúbic a metro cúbic, el futur se'n va de les Terres de l'Ebre, se'n va per allí.
Panisello creu que el mini-trasbassament de l'Ebre ja ha contribuït al desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i que ara és hora de revertir aquesta situació.
Però tampoc seria que seria per a sempre. Llavors, claro, si nosaltres el que creiem normal, lògic i ètic és que una vegada s'ha sanejat, perquè pel que sembla, donat a l'impuls turístic que té el Camp de Tarragona, l'impuls industrial que té el Camp de Tarragona, l'impuls demogràfic que té el Camp de Tarragona, pues creiem que l'aigua de l'Ebre ja ha fet prou per a promocionar tot això. Llavors, pues, possiblement, si aquí l'aigua sobra és, però el problema és este, que l'aigua no sobra. Abans ho he dit, tenim un delta que possiblement, si tingués aigua, a part del canvi climàtic, si tingués aigua i sediments, possiblement el delta no estaria tan ferit com està ara.
La plataforma en defensa de l'Ebre ha anunciat que farà reunions amb totes les forces polítiques del territori per qüestionar-les sobre el futur del CAT i exposarà les conclusions en una assemblea general el proper mes de març, tampoc descartant fer algunes mobilitzacions. I més plataformes. En aquest cas, la plataforma del transport públic del Camp de Tarragona, que tindrà uns serveis ferroviaris pitjors que els actuals. Així ho han denunciat amb l'obertura el dilluns vinent de la variant. Daniel.
El nou traçat interior dificultarà l'accés al tren en municipis com Salou, on l'estació actual desapareix i s'haurà d'anar a Cambrils, Vilaseca o PortAventura. Aquesta darrera, però, serà una estació en forma de cul-de-sac i només s'hi podrà anar des de Tarragona Ciutat. Per això consideren que la capital de la Costa Daurada és la més perjudicada i tant l'Associació per la Promoció del Transport Públic com la PDF Camp culpen el seu alcalde, a Pere Granados, com el màxim responsable. Des d'aquestes entitats també han assegurat que la catenària de la via litoral entre PortAventura i Hospitalet de l'Infant, la que quedarà en desús, es retirarà ràpidament, però que el desmantellament de les vies encara no té data ni pressupost. En canvi, avui l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo, ha explicat que Adif té la previsió de treure-les abans del 2022. On sí que coincideixen tots dos és en que l'obertura de la nova variant del corredor mediterrani entre Vandellòs i Tarragona no comportarà una millora del servei ferroviari i reclamen millors freqüències i horaris. També més serveis d'alta velocitat, com el que es preveu que s'implanti al febrer entre Tortosa i Barcelona, i que s'aturarà, això sí, a les dues noves estacions de l'Hospitalet i Cambrils.
I molta atenció, perquè desapareix una de les proves del crim del pantà de Foix. Així ho ha admès avui mateix el jutjat, Ivan.
Es tracta d'una tovallola tacada de sang que s'havia de custodiar en un primer moment al jutjat de Vilanova. Una prova que, segons han reconegut, desapareix a pocs dies perquè comenci el judici. I és que el procediment judicial començarà el proper 31 de gener i està previst que s'allargui aproximadament un mes per la quantitat de testimonis que passaran per la sala. De fet, també està previst que el jurat popular faci una ruta per les diferents escenes del crim, des del xalet al barri de Santa Maria de Cubelles, on es va cometre l'assassinat, fins al pantà de Foix, on es va localitzar més tard el cos de la víctima. L'objectiu és que el jurat pugui conèixer de primera mà la reconstrucció que han fet els investigadors del crim. Fiscalia i acusació particular, per la seva banda, recordem, demanen fins a 25 anys de presó, tant per Rosa Peral com per Albert López, presumptes autors de l'assassinat de l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Rodríguez.
I foragitats, 15.000 estornells de Figueres. És la feina, la tasca que ha fet el seu ajuntament. Cristina.
Sí, ho ha fet en col·laboració amb la Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits de l'Abadia de Roses i el Baix Ter. El consistori figuerenc ha impulsat actuacions per foragitar el gran nombre d'ocells que s'havien instal·lat ja fa unes setmanes al centre de la ciutat, concretament al Parc Bosc. Entre els estornells que van arribar a finals de novembre del nord d'Europa i els que han arribat recentment des del sud, sumaven un total de 15.000 exemplars. Una xifra perillosa per a la salubritat pública amb els excrements que acumulen i la possibilitat de transferir malalties infeccioses, a més de les molèsties als veïns causades pels sorolls. Per al foragitament dels estornells, l'Ajuntament defensa haver emprat mètodes respectuosos amb la fauna mitjançant la utilització d'efectes sonors i lluminosos, facilitant que l'estol d'estornells ciutat s'hagi desplaçat principalment en direcció als aiguamolls de l'Empordà. Durant les pròximes setmanes continuaran els treballs per reduir les molèsties dels ocells a altres carrers i places de la capital a l'empordanesa.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs el jutge es diu José Luis Camala i és el que ha decidit, o el que ha fallat, determinant que Driss Oukabi, Mohamed Hawil i Said Ben Laza no han de ser jutjats per assassinat, sinó per uns delictes d'integració i col·laboració amb organització terrorista. Estem parlant de tres dels detinguts pel crim, per l'assassinat, per l'atemptat terrorista del 17 d'agost del 2017 a Barcelona. Evidentment, no s'ha trigat a presentar recurs i, evidentment, han posat tota la maquinària en marxa per mirar de reconduir aquesta decisió. En volem parlar amb Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme. Robert, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Josep Maria, bon any.
Igualment, bon any fins que aquest senyor li ha donat per sentenciar, no?
Bueno, diguem que ja ens ho veiem venir. No ens agafarà sorpresa, perquè ja en tot el temps, si els anys que portem d'experiència, ens podíem imaginar una decisió com la del jutge Calama, i malauradament doncs, no ens ha sorprès. Ens fa mal, és una decepció, però no ens sorprèn.
Doncs a mi sí, perquè fins ara les qüestions de terrorisme sembla que anaven bastant lligades a la lògica social. La lògica legal sembla que anava bastant lligada a la lògica social. Fins ara, que en aquesta qüestió doncs, no s'ha produït.
Doncs has d'utilitzar la paraula exacta. La lògica, que tothom entendria com una qüestió conseqüent del que ha succeït i de les investigacions que s'han fet, la lògica jurídica ens fa pensar que aquesta decisió del jutge no té sentit. És a dir, això no se li explica a qualsevol persona que no hi entengui gaire del que és la justícia i la normativa, i evidentment no ho entén. Però és que també els advocats i els assessors que estem a la feina tampoc entenem en absolut quina és l'argumentació d'aquest jutge, no? O sigui, el fet de poder dir que tres individus que eren part imprescindible d'un escamot terrorista, d'un grup terrorista, resulta que no són els responsables dels que els seus companys van poder fer, doncs ens escapa la lògica. Per això aquesta paraula tan coherent com és parlar de lògica, en aquest cas no es compleix. Entenem nosaltres, com a mínim, que no es compleix.
De fet, us encarregueu de la defensa, us encarregueu de representar, a través també de l'associació 11M Afectats pel Terrorisme, de més d'un centenar de persones afectades per aquest atemptat, i arrel d'aquesta decisió, entre 15 i 20 més s'han apropat a l'entitat per posar en comú forces, no?
Sí, clar, o sigui, de fet, des de la unitat estem atenent a més de 200 persones. Tècnicament, amb la memòria que estem tancant tots just aquests dies, estem parlant de 214 persones, no? D'aquestes 200, gairebé un centenar, 90 i escaig, ja estaven personades amb anterioritat, i des d'ahir han trucat algunes dient que havien de fer el tema dels poders, el tema dels advocats, que havien de fer perquè aquests advocats que col·laboren amb nosaltres des de l'associació que tu bé deies, de l'11M de Madrid, doncs treballem tots plegats per representar a nivell jurídic, de tota mena, no? Però en aquest cas també a nivell penal, a totes aquestes víctimes i afectats que l'únic que volen saber és realment què ha passat. És a dir, les sospites, les dubtes que malauradament aquesta decisió judicial ha deixat sobre la taula ja són dubtes i sospites que tenim de fa molt temps enrere i que s'ha de dir les coses com són, i malauradament hi ha gent que potser no li agradi, però ja saps que amb aquest tema s'ha de parlar molt clar. Es va demanar ja fa molts mesos la creació d'una comissió d'investigació, tot just per mirar a esbrinar totes aquestes sospites, aquestes dubtes i aquestes preguntes que podien haver en l'aire. Malauradament va haver gent que va decidir no fer aquesta comissió, i aquestes són les conseqüències. Si hagués pogut fer una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats de Madrid, com entenem que s'havia de fer en el seu moment, segurament moltes d'aquestes argumentacions que el jutge Calama ens està explicant amb el seu escrit, doncs no haguessin tingut raó de ser. Però malgrat que no va fer aquesta investigació, doncs aquestes dubtes encara continuen en peu.
Robert, tu que l'has vist de tots colors, és un atemptat peculiar? No dic l'atemptat en si mateix, sinó tot el que ha vingut al darrere, el tractament que se li ha donat tant policial com judicial com políticament. És peculiar, com molta gent pensa?
Quanta estona tenim per parlar-ne?
Quatre minuts.
La pregunta m'has fet tres preguntes amb una, com sempre. Policial, judicial, social... Anem a pams. A nivell policial, home, aquí tenim un dubte importantíssim, que de fet el mateix jutge passa per sobre de puntetes, no? Qui era realment l'imam de Ripoll? Qui era del Baquir Sati? Realment tenia contactes amb el CNI, era confident del Centre Nacional d'Intel·ligència que depèn de l'Estat. Per tant, si l'Estat, per la causa que sigui, ha pogut tenir una deficiència en la seva seguretat i aquest individu era un agent doble o aquest individu va fer de les seves enganyant a tothom, doncs, evidentment, estaríem parlant d'una manca de funcionalitat i de perícia amb el que és la temàtica de vigilància d'aquests individus. L'Estat seria responsable? Home, sí, perquè també, i tu saps molt bé, perquè portes molt d'anar amb això, en la sentència d'Hipercor, hi ha una sentència d'atemptat d'Hipercor, que és el meu atemptat, amb la qual l'Estat va ser condemnat per mal funcionament. Per tant, no seria el primer cas. tu em dius, a nivell social? Home, a nivell social, evidentment, la gent recorda, malauradament recorda perfectament el que va succeir fa dos anys. Uh-huh. Però a nivell polític, malauradament també, els fets que van succeir a Catalunya 40 dies després dels atemptats, estic parlant de l'1 d'octubre del 17, doncs va començar una, anem a dir, un reguitzell de gestions i de qüestions polítiques que han tapat absolutament tot el tema informatiu que ha tingut a veure amb els atemptats d'agost del 2017 a Catalunya, a tots els nivells, a nivell fins i tot de localització de víctimes, a nivell d'estar pendents de com estan els gairebé 200 afectats a nivell ferit físic que estem trobant, o psicològics. Mm. Clar que l'1 d'octubre, malauradament, ha fet molt de mal a moltes coses i fins i tot també amb el que ha sigut la investigació posterior o les conseqüències posteriors dels atemptats del mes d'agost.
Perquè aquí la policia i l'Estat estan tirant pilotes fora pràcticament des del primer moment. De fet, bueno, no sé si per competència policial els Mossos són els que van tirar-ho tot endavant, però la policia aquí va fer els primers dies va fer un paper ben galdós, però és que després també ha hagut molt poc interès en saber res més.
Bueno, aquí està la qüestió. És a dir, una qüestió tan senzilla com hagués sigut una comissió d'investigació que per començar estigués buscant tot el que hi havia al darrere d'aquesta, i dic presumpta quan hauríem de dir real, no? D'aquesta real contacte entre l'imam de Ripoll i els equips de seguretat o d'intel·ligència d'Espanya, i que això no s'hagi investigat i fins i tot s'hagi deixat en un segon terme, i resulta que és una qüestió que oficialment no interessa perquè diu el jutge fins i tot que no té relació amb la causa, i que bueno, fotem, que estem parlant d'un individu que tenia a sota d'ell el màxim responsable del grup, però a sota d'ell tenia diverses persones que cadascú tenia la seva feina i cadascú sabia el que havia de fer. Yeah. Aquest tio es va morir amb l'explosió del Canar, juntament amb un altre dels terroristes, i resulta que aquest senyor no se l'ha d'investigar per veure quina relació tenia amb els equips de seguretat. Home, alguna cosa no quadra.
Robert, és que a més... Deixa'm que et pari. Et paro 3 minuts i seguim. Un segon, no em pengis, d'acord? 3 minuts i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Respira fort que l'aire és teu. I l'aire i tot et poden prendre. Respira fort que l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat, no n'hi ha cap d'altre. La terra té per a tothom camins oberts, fuig de qui vulgui entrebancar-te. Si creus la teva veritat,
parla clar que el
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parlant amb en Robert Manrique, que és assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats de Terrorisme. Robert, m'explicaves que sembla poc creïble o inverossímil que no hi hagi relació entre el que va passar al Canà i el que va passar a la Rambla de Barcelona, no?
Bueno, oficialment, el tema del Canà, l'explosió, on n'hi ha, segons l'auto de processament, on hi ha 29 persones ferides, l'únic que ens estan dient és que va ser una explosió fortuita. I clar, pensar que una explosió fortuita on resulta que van morir dos dels màxims responsables del grup terrorista, home, aviam, ningú té tantes bombones de votar ni té tant d'explosius a casa seva per anar de festa. Anem a ser una mica irònics amb aquesta qüestió, no? Ningú fa festes amb això. Això era per fer mal. Aleshores, que t'estiguin dient o no, és que el canal explotó fortuitamente i, per tant, els 29 ferits físics, a banda dels psicològics, que també n'hi ha, no estan reconeguts com a víctimes perquè jo no m'ho són atemptats. Bueno, doncs passem a l'Ura Rambles, passem a l'atemptat a Pau Pérez i passem després a Cambrils. Ja. Però és que tot és una cadena. Llavors, clar, que et diguin que una cosa sí i l'altra no, sincerament, escolti, no té cap lògica. Jo amb això, fins i tot, doncs, l'exemple que s'entén ràpidament, no? O sigui, jo parlo del meu atemptat d'Hipercor, que va ser un divendres 19 de juny del 87. Però per les investigacions i per les sentències, fins i tot, també sabem que el cotxe bomba que va escoltar Hipercor l'estaven preparant els terroristes d'ETA, en aquest cas, en un pàrquing d'un apartament a Castelldefels. Imaginem-nos que el dia abans, el dijous 18 de juny del 87, passa algú per davant passejant un gos tranquil·lament pel carrer, esclata el pàrquing perquè el cotxe bomba els esclata els terroristes i mata amb aquest senyor o senyora que passa per allà al davant. Algú hagués dit que no era un atemptat o no era víctima d'ETA? No cal que sigui un atemptat, però sí és una explosió causada per els terroristes. Sí. Ningú hagués dubtat que aquesta persona fos víctima d'un atemptat. O com a mínim d'una explosió, a conseqüència de l'activitat terrorista. Uh-huh. I en canvi ara amb el Canà ens ho estan negant. Yeah. Per què això? Doncs aquest tipus de coses les hem de presentar amb un recurs, que tenim 10 dies per presentar, ara ja són 9, perquè és que no entenem aquesta diferenciació que s'està fent. Clar, tot això, si haguéssim tingut, el temps i l'espai suficient per poder-lo explicar a nivell col·lectiu, a nivell de comunicació, doncs segurament molta gent ara ho sabria. Però clar, que és el que deia abans, ha sigut un atemptat que 40 dies després va succeir una història molt complicada a Catalunya, que evidentment ha tapat tota aquesta investigació.
Doncs, Robert, seguirem també amb atenció el camí que faci aquest recurs. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt de sort, company, que vagi bé.
Som-hi. Gràcies.
Cuida't. Fins després. A veure.
Navega amb el Far.
I ens n'anem cap a les zones de sorra del nostre litoral per conèixer més Cristina.
Al nostre litoral hi ha zones molt riques mediambientalment parlant i en alguns indrets, com per exemple la Gola del Ter, al Baix Empordà, hi trobem ambients dunars. Avui volem parlar de la importància d'aquests ambients, d'aquests sistemes, d'aquests cordons i com conservar-los amb el geògraf i consultor ambiental Albert Albertí. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda, Cristina.
Posem primerament en context a l'audiència. Sí. Què són aquests ambients dunars o aquests cordons dunars? És el mateix?
Sí, a veure, un cordó dunar és ben bé un aspecte molt més morfològic, és a dir, la fisonomia normalment acostumen a ser franges de terreny llargues i estretes que trobem paral·leles, després de la platja, per dir-ho així, no? Ja tenim l'aigua, la platja, llavors darrere d'aquestes platges tenim moltes vegades, quan tenim un bon nivell de conservació ambiental, doncs apareixen aquests cordons dunars. D'altres vegades, aquests han sucumbit a la construcció i a la construcció de passejos i edificacions, i en aquests casos ja no hi són. I quan parlem de sistemes dunars, doncs és una mica el mateix cas, el que passa que té ja una visió molt més sistèmica, molt més del punt de vista de l'ecologia, i per tant ja parlem d'ambient, que és a dir, que per tant són una sèrie d'elements que entre ells s'interrelacionen i creen, bueno, unes dinàmiques conjuntes o comunes.
Ara dèiem, la importància d'aquests ambients dunars. Per què? Per què són importants?
Bueno, a veure, són importants per molts i molts factors. Tampoc ara m'estendria aquí perquè estaríem parlant fins demà. Però sí que és important, jo penso, ressaltar-ne dos. Molt clars, o tres, potser. El primer és que acostumen a ser uns ambients cada vegada més escassos i, per tant, estan formats per, bàsicament, sorra i les espècies que s'hi adapten són espècies que estan completament adaptades en aquest tipus d'ambients, és a dir, amb sorra, a un grau d'insolació molt elevat, i, clar, lògicament, moltes plantes o molts animals no poden viure en aquestes condicions. Per tant, només poden viure unes determinades espècies. I, per tant, bueno, tenim d'entrada doncs, unes espècies, diguem-ho així, rares, poc freqüents, i que viuen en aquests ambients. L'altra part, que ve condicionada una mica per aquest cas, és perquè aquestes espècies són rares. És perquè aquests ambients moltes vegades han estat transformats per processos, diguem-ho així, urbans. Moltes vegades aquests espais s'han artificialitzat, s'han construït, s'hi ha construït un passeig, s'hi ha construït un carrer, s'hi han construït cases i, per tant, han desaparegut. També ha comportat moltes vegades males praxis a l'hora d'executar millores de les platges. S'han eixamplat platges, s'han netejat platges, i aquests cordons doncs, moltes vegades molesten. Abans, antigament, les platges es netejaven a mà o no es netejaven, ara les netegem, tots volem la platja ben neta i ben polida, i per tant moltes vegades implica l'accés de maquinària. Aquesta maquinària ha de passar per alguns llocs i moltes vegades passen per aquests cordons d'unars, no? I per tant, bueno, és un aspecte que els va afectant. L'altra gran importància que tenen, que és el tercer factor, perquè són importants i penso que és dels més importants, és que, malgrat ser un sistema natural, doncs desenvolupa una, diguem-ho així, una franja de protecció clau pels efectes que poden derivar del canvi climàtic. M'explico. Moltes vegades tenim l'aigua, tenim la platja, tenim el cordó dunar, i a darrere del cordó dunar tenim les zones urbanes, no? En els casos que existeix el cordó dunar. Quan no existeix el cordó dunar, tenim la platja, bueno, tenim el mar, tenim la platja, i ja tenim després les cases o el carrer.
Bé, la zona inundable, la zona no inundable. Podríem dir?
Bé, què passa? Amb el canvi climàtic es preveuen molts fenòmens, no? Però un dels dos fenòmens que es preveu que s'agreujaran en el futur seran, 1, l'augment del nivell del mar, 2, la intensificació de les tempestes. I com dic intensificació de les tempestes, vull dir, bàsicament, que amb el que són les llevantades, les gotes fredes, les tramuntanades, tot això seran potser igual de freqüents que ara, però sí que tindran molta més intensitat. Per tant, què fan aquests cordons dunars? Doncs bé, està clar, quan puja el nivell del mar, que les previsions més pessimistes són de 80 centímetres, les més optimistes són de 30, a partir d'aquí després entrarem en probabilitats que tampoc vull estendre-m'hi, però bueno, imaginem-nos que el nivell del mar en el Mediterrani puja, posem-hi va, 40 centímetres, ni un ni l'altre, d'acord? Uh-huh. En molts casos...
Sí, tindrà conseqüències.
Tindrà conseqüències. Per tant, el que fa el cordó dunar moltes vegades és fer de barrera, i per tant aquest augment del nivell del mar trobarà encara una quantitat de sorra... i ingent que frenarà aquest augment del mar. La platja desapareixerà, però el cordó serà allà i, per tant, frenarà una mica aquests efectes. L'altre aspecte que passarà serà amb les llevantades. Moltes vegades, quan venen llevantades, l'Europa, amb aquestes onades que a vegades són més importants, de fet ja s'estan detectant onades, sí. Fins i tot boies que es posen, no, dintre el mar per mesurar l'amplitud de l'ona, que estan calculades ja, que estem passant de 3 metres i mig a 4, 6 o 7 metres.
Sí, vam arribar a 9 a la darrera amb el cap de Begur, concretament.
És una brutalitat. Clar, quan arriba l'onada i impacta contra la costa, si no té el cordó d'onar, què fa? L'aigua puja perquè ve la llevantada, la platja desapareix i l'onada contra què impacta? Directament impacta contra les infraestructures que troba darrere. En aquest cas, edificacions, infraestructures viàries o passejos, no? I acaba provocant el que ha provocat. En tenim exemples molt clars, no? Ara me'n recordo encara no fa tant el temporal de Sant Esteve de fa l'any 2000, no sé, l'any 2010 o alguna cosa així.
Pot ser, bueno, jo tampoc
portar,
ho sé.
Es van portar el passeig de marítim de l'Escala, es va també rebentar el que és el molinet de la zona del molinet de l'Estartit, Calonge, Sant Antoni també va patir, en fi, no? Són tota una sèrie de conseqüències que amb cordons d'unars es haguessin evitat. I també és un altre efecte que, clar, vulguis o no, formen part d'una morfologia litoral, diguem-ho, de costa tova. És a dir, m'explico, quan l'aigua entra, si és dur, entrarà pels llocs per on pot entrar,
sí.
No? I per tant la força se concentrarà i entrarà molt més cap a l'interior. Llavors, quan retorni, s'escamparà, inundant bona part de tota la franja que queda pel darrere. Quan estem parlant de costes toves, en aquest cas formada per aiguamolls o per sistemes dunars, perquè en el cas dels aiguamolls és un cas molt, molt evident, tens allà un cordó dunar brutal i a darrere tens uns estanys, no? I a darrere tens després una vegetació de maresma i després ve les nuclis urbans. Doncs en aquests casos, quan impacta el llevant, què fa? Es dissipa la força del llevant, afecta molt més superfície, però no entra tant cap a l'interior. I, per tant, doncs, també creen un efecte de dissipació, en aquest cas, de la intensitat de l'onatge.
Perquè ens en fem una idea, estem parlant d'aigua amb aquesta força promoguda per les llevantades, aquests ambients dunars, a quina altura poden arribar? Perquè, pel que sembla, poden ser molt alts.
És un sistema, com he parlat abans, des del punt de vista de l'ecologia, vale? És un sistema i, per tant, té totes unes relacions. I, per tant, comparant els sistemes dunars, sempre acostumem a parlar de dos fenòmens molt clars. Hi ha els fenòmens d'erosió i els fenòmens de sedimentació. El vent s'emporta la sorra, però la porta en un altre lloc. Per tant, la transporta. No? I, per tant, el sistema dunar en aquest cas el que fa és jugar una mica amb aquest joc. I, per tant, bueno, és primer de tot, a l'hora de tractar-los o de poder-los gestionar, és conèixer-los, com funcionen, i a partir d'aquí intentar preservar-los d'una manera o d'una altra.
Parlàvem d'aquesta funcionalitat, doncs, amb aquest canvi climàtic que pot ajudar, no?, a contribuir a que no s'inundin tant les poblacions, aquests passejos marítims, com hem vist també darrerament. A nivell natural, tenen alguna altra funcionalitat a nivell de plantes, a nivell de... Perquè deies que són plantes, potser amb cert estrès, no?, que no poden...
Bueno, estrès no. Són plantes que estan completament... O sigui, les plantes han evolucionat al llarg de la història, no?, al llarg de la vida biològica del planeta. I, per tant, són plantes que s'han adaptat a aquest tipus d'ambients. Per elles, per qualsevol altra planta, és un ambient molt diguem-ho així, molt exigent. No?
Sí.
Aquestes plantes que viuen aquí són plantes que s'han adaptat completament aquí. No tenen cap més competidor. Són úniques i molt eficients aquí. Què passa? Que són plantes que només poden viure en aquests espais. Llavors, la seva eliminació, la seva transformació en altres tipus d'ambients, doncs, porta a la desaparició d'aquestes plantes. Què ha passat? Que a Catalunya hi ha hagut uns processos de litorals urbanitzadors evidents. I tot aquest tipus de plantes cada vegada han anat reduint-se en espais molt concrets i molt puntuals. Llavors, què passa? Quan tu trobes un ambient dunar ben format, acabes tinguent un tipus de plantes que en cap més lloc les tindràs. I la seva transformació comporta, doncs, la pèrdua de biodiversitat, no? I és una mica la importància d'aquests sistemes com això, com a magatzems o reservoris d'espècies molt rares o molt, diguem-ho així, fràgils o molt representatives d'aquests propis ambients.
A nivell només de flora o també de fauna?
No, també de fauna. Per exemple, hi ha sagrantanes que viuen en aquest tipus d'espais. Per exemple, tenim el corriol cama negra, que és un tipus d'ocell que fins fa molts anys havia estat quasi bé penjava d'un fil, i, per exemple, amb el tema de conservació a la platja del Baix Ter o a les aiguamolls, són zones de nidificació, i, per tant, bueno, també són espècies que viuen en aquests ambients. Tot ambient acaba tinguent unes plantes i unes faunes, una fauna que viu d'aquestes plantes o
de les cadenes. Sí, cadenes, o
viceversa, no? Que, exacte, són sistemes, no? I, per tant, per això dic una mica que és important la visió sistèmica de lo que és el propi ambient.
Guanyant importància amb els anys, no? Perquè realment les zones dunars potser eren menys preades fa uns anys, realment se'ls està atorgant aquesta importància.
Sí,
actualment.
Perquè s'està veient que, bueno, que d'una banda és biodiversitat, i per tant cada vegada la societat és més conscient amb la preservació de la biodiversitat, i d'altra banda, acostumen a ser els ambients naturals, es valoren, no? I de la mateixa manera que fa uns 30 anys es valoraven molt les platges artificialitzades, i eren les platges que on tu podies arribar amb accés amb cotxe, aparcar, posar la tovallola, platges amples, ara hi ha una tendència de que també es valoren molt les platges amb uns entorns naturals importants, i els sistemes dunars ho són, no? I, per exemple, trobem exemples no només aquí a l'Empordà, sinó a Menorca, a Mallorca, a costes de Tarragona, fins i tot hasta el Maresme, estan recuperant certs indrets, a Canet de Mar, me sembla que era, havien recuperat una zona, bueno, recuperat, tancar una zona,
sí,
perquè la gent no hi passés i perquè el propi ecosistema es pogués regenerar i aquell ambient es pugui regenerar. I, per tant, bueno, doncs cada vegada hi ha una consciència més elevada de que són uns sistemes naturals importants, dos, que creen una mena de, diguem-ho així, de, natura, de platja romàntica, vale?
Sí.
I tres, de, que, bueno, que són font de biodiversitat i que, per tant, és interessant preservar-los.
Ara parlaves de tancar, perquè hem parlat, doncs, per exemple, de construcció, de passejos marítims, de coses que potser s'han carregat i algunes zones dunars, però precisament la petjada humana és algo que, per exemple, també els hi pot afectar.
Home, la degradació, un sistema dunar està format per unes plantes, que aquestes plantes el que fan moltes vegades és fixar aquesta sorra. La sorra té un moviment, que et dic, té una zona sí. de sedimentació, es mou i s'acumula en un altre lloc. A partir d'aquí, moltes plantes comencen a néixer i viuen en aquests ambients, i el que fan moltes vegades és fixar aquesta sorra, la paren, la frenen, no? Llavors, què passa?
L'arrelen, podríem dir,
exacte,
no?
L'arrelen, no? Hi ha plantes com el borró, l'Elimus pactus, bueno, és igual, no? És que ara no me surt el nom en popular, però bueno, el borró és un cas molt evident, que és una planta que el que fa és créixer sobre les crestes de la sorra i sí? la fixa, i per tant, tota la sorra que llavors es pugui mobilitzar queda enganxada allà, i per tant, aquella duna el que fa és anar pujant de mida, de volum, no? Uh-huh. I clar, aquestes zones de sedimentació, si són molt, reben molta i molta sorra, poden arribar a fer, escolta, 30 o 20 metres. Hi ha hagut dunes de 30 metres d'alçada, no? Sobretot temes de duna continental, que és un altre tema que no entrarem, però sí que és veritat, vull dir, són, imagina't, no? Per tant, bueno, aquestes plantes, si tu comences a passar per sobre, a trepitjar-la constantment, si passes una vegada no passa res, però imagina't 100 persones cada dia passant per sobre aquella planta. Lògicament, al cap d'un estiu, amb aquelles condicions exigents que viu, que no té aigua, que té molta insolació, que la temperatura de la sorra, a més, també varia molt, a la nit clar. És freda, a l'estiu pateix una calor, crema els peus, no? Doncs imagina't sí, aquella sí. planta, no? Clar, comença a passar gent per allà a sobre, aquella planta, pobrota, desapareix, i per tant, què passa? Doncs aquella sorra que es havia arrelat, per dir-ho així,
es desfà.
Es torna a activar i, per tant, comença a córrer una altra vegada, no? I això pues, té unes conseqüències pel que hi ha darrere, perquè tindrà sorra, i per les zones que en aquell moment encara no s'han desarrelat, però que comencen a fixar, perquè rebran molta més sorra, no? I acabaràs creant més volum de sorra en aquell punt.
Hem vist la importància d'aquests ambients dunars, també doncs, la riquesa que porten, i ara sempre m'agrada aquesta secció perquè tu portes solucions, no? Com les hem de preservar, aquestes zones dunars?
A veure, jo penso que hi ha dos casos molt evidents i efectius. Un, és conscienciació ciutadana, és a dir, s'ha d'explicar, moltes vegades aquestes coses no s'expliquen.
És desconeixença, no?
És desconeixement, és veritat, la gent no ho sap, moltes vegades veu sorra, veu una duna i li venen ganes de fer tombarelles i falten morelles, no? Penso que fins un moment no comportava cap problema, però el mateix que et dic, si fa una persona o dos no passa res, si ho fan 100 persones al dia és un desastre,
un problema.
És un problema. Uh-huh. Per tant, jo penso que d'entrada, explicar a la gent què és un ambient dunar, la importància dels ambients dunars i què representen la seva conservació. Penso que això és clau, sensibilitzar. I la segona aspecte més important és, penso que si, com estem ara, que vivim ja on les platges reben un volum molt important de població, per què no delimitar-les, acordonar-les amb unes tanques físiques, que està clar que han de permetre el pas, no? Però vull dir que es poden realment simbòlicament i posar un tipus de cartell explicant, escolta, ambient molt fràgil, prohibit el pas. I deixar uns canals d'accessos que permetin el pas a la platja per entrada i sortida. I penso que aquestes dues mesures poden ser molt efectives. Està clar que han d'anar acompanyades de la mà, perquè si tu cordones però no expliques la sensibilització, la gent, és més, potser et jugarà a tennis a partir d'aquella corda que et delimita, no? Però si tu acompanyes les dues coses, jo penso que comences a crear una mena de discurs que la gent pot entendre.
Les llevantades, les tramuntanades i sobretot ara en aquesta època de tardor-hivern, a conseqüència d'emportar-se la sorra, de transportar-la d'un costat a l'altre i després arriba la magnífica temporada d'estiu i aquestes platges s'han de regenerar. Aquesta regeneració de platges afecta els ambients dunars?
Sí que afecta els ambients dunars, perquè moltes vegades què passa? Moltes vegades que... A veure, la regeneració de platges ve determinada per un fenomen molt clar, i és que la sorra es mobilitza, no? Normalment sí. sempre es mobilitza per un fenomen que en diguem dinàmica litoral, és a dir, els grans de sorra van de nord a sud, en el cas de l'Empordà, perquè el vent dominant...
Sí, aquí ens quedem sense, hi ha una platja de Begur que la rep tota.
Exacte, no? Llavors què passa? Quan tu comences a construir infraestructures perpendiculars a la línia paral·lela de la costa, moltes vegades aquestes infraestructures el que fan és frenar aquestes sorres, no? I per tant aquesta sorra ja no es mobilitza per tot el litoral, sinó que queden acumulades en alguns llocs. A partir d'aquí, hi haurà uns llocs que desapareixerà i la platja a l'hivern, pel llevant, per les tramuntanades, desapareix i tindràs una platja nova més avall. Com ve a l'estiu, aquesta platja l'has de... no pots concentrar-la tota en uns pocs metres quadrats, uh-huh. no? I per tant, l'has d'escampar una altra vegada. Comences a posar maquinària, la comences a moure, a mobilitzar-la. I el que et dic moltes vegades, com que són maquinàries grans, han de mobilitzar-se, moltes vegades no poden passar o el que sigui, doncs moltes vegades acaben descalçant el propi sistema dunar. I aquella sorra que fins aquell moment aquell sistema te la frenava, ara ja no la tens i te va cap enrere. Per tant, després què vol dir? Que has d'agafar la sorra que et ve darrere i tornar-la
a portar cap amunt.
I això comporta doncs, un bypass, no?, de maquinària, de moviment de sorra, que vulguis o no, està, desestructura el propi ambient dunar. La neteja rectilínia de les platges, la garbellamenta, doncs també les va descalçant per sota, i llavors, però, clar, per pes, imagina't una duna de 5 metres, que tu vas descalçant per sota, arriba un moment que farà puf, ja, i caurà per sobre. S'esfondrarà. I tota aquella sorra es tornarà a mobilitzar. Per això hi ha experiències prou imaginatives, sobretot a Menorca, on fan la neteja de la sorra amb cavalls i garbellets. No dic que sigui una solució, ho han convertit també en esdeveniment turístic, però existeix, és una altra manera
d'evitar tanta maquinària, no?
D'evitar tanta maquinària o convertir una tasca, diguem-ho així, poc turística en un esdeveniment turístic, que passa el cavall amb el garbellador i els turistes, doncs, bueno, si fan fotos, selfies o el que vulguis. No?
Bé, aquí la clau no és trobar aquest equilibri entre medi ambient i turisme, perquè per molt que ho vulguem o no ho vulguem, el turisme és una realitat, i més quan estem parlant en pobles de costa a nivell de temporada alta d'estiu, doncs, vulguis o no, aquest equilibri s'ha de trobar.
S'ha de trobar, i moltes vegades el turisme també és l'argument que, des del punt de vista de la conservació de la natura, utilitzem per conservar-la. Els aigamolls de l'Alt Empordà s'han convertit, per exemple, en un espai en clau de la migració d'ocells i rep un contingent brutal de turistes. I, per tant, és interessant que hi sigui perquè gràcies a això es conserva, no? Llavors, el repte és intentar gestionar-ho de manera que no degradi el propi sistema, no? Però és així. Penso que moltes vegades les coses s'han de mirar, donar-li la volta, i el turista, bueno, pot ser bo, pot ser dolent, però pot ser un argument bo per poder defensar els sistemes naturals, en aquest cas.
Ens queden un parell de minutets. Algun tema important de sistemes dunars que no haguem ara mateix tocat?
Bueno, hem tocat molt de repassada i molt ràpid, no? Jo penso que sí que seria bo emprendre una diagnosi exhaustiva de com es troben els sistemes dunars a casa nostra. I a l'Alt Empordà tenim molt bones mostres, sobretot perquè tenim tota la zona dels Aigamolls, que té un bon cordó. També tenim tota la zona de Sant Martí d'Empúries, que també és un espai molt interessant. A més, allà s'hi barreja també un bosc, no?, perquè és un tema de fixació. Les dues també han sigut una dèria humana de poder-les fixar, perquè, clar, les mobilitzen, s'han d'intentar-les controlar, perquè també comportaven uns efectes. I, bueno, a partir d'aquí també es mobilitzen tota una sèrie de dunes continentals. La sorra a vegades també no només corre per el litoral, sinó que moltes vegades entra cap a l'interior. El Montgrí està travessat per una gran duna, que és la duna continental. I, bueno, doncs tenim una gran tipologia i jo penso que seria començant interessant fer una cartografia exhaustiva, una diagnosi verídica de com es troben els sistemes dunars i com seria la manera més efectiva de protegir-les des d'un punt de vista global, no com a càpsules independents que moltes vegades cada un dels municipis o administracions actua.
Treballa per casa seva, no?
Sí, lògicament, però potser seria interessant una visió més conjunta, perquè això també et portaria de retruc potser plantejar-te noves estratègies de manteniment de platges o de millora de les pròpies platges, no? Per dir-ho així.
Molt bé, doncs ja hem fet un repàs per aquesta importància dels ambients dunars i també doncs, possibles solucions que es podrien aplicar, estudis que es podrien portar a terme doncs, per tal de preservar aquests ambients tan importants de casa nostra. Albert, Albertí, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs després de conèixer una miqueta més com és el nostre litoral i de saber doncs, com són, per exemple, els ambients dunars, que ens ha permès aquesta xerrada que m'han tingut la Cristina amb l'Albert Albertí, què us sembla si deixem la costa, deixem la sorra i ens n'anem a navegar? De fet, navegant, i fins i tot els que no hem navegat mai o els que no heu tingut l'oportunitat de sortir a navegar amb un vaixell, haureu sentit termes, haureu sentit expressions que criden l'atenció, no? Allò, vent, barlovento, o barlovent, sotavent, o virar, o trasluxar. També probablement haureu conegut termes com mar de fons. Què és el mar de fons? Doncs avui precisament és el que volem conèixer, i de fet és el que ens apropa en Josep Restel, coordinador de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova.
fent milles.
Hem sentit a parlar molt del mar de fons, surt sovint a les telenotícies, quan veiem el temps o situacions de risc quan estem a mar, però què és el mar de fons? El mar de fons, bàsicament, són un seguit d'onades que arriben fora de l'àrea on s'han creat. És a dir, pot haver-hi una situació que on estem no hi hagi ni gota de vent, però ens arribi un seguit d'onades que acostumen a ser més llargues, rodonetes, però que són bastant grans, que són les que s'anomena el mar de fons. Aquestes estan creades per una situació de vent constant i fort en una àrea que després, a poc, aquestes onades, al tenir molta energia, arriben fins a llocs on no està bufant vent, on la situació meteorològica ha canviat. Aquestes onades tenen molta energia i quan arriben a la costa acostumen a picar fort, acostumen a endur-se també la sorra de les platges, i hem de tenir en compte algunes coses. A part de que es crea en un lloc on hi ha un vent fort i constant, hem de tenir en compte que poden recórrer moltíssima distància, que realment poden recórrer milers de quilòmetres fins a topar amb algun obstacle, que en aquest cas serien les costes. I què hem de fer per suportar-ho? Hem de tenir en compte que és el típic mar que mareja, són onades molt grans, i el millor que podem fer és no posar la banda de la nostra embarcació cap a l'onada, perquè llavors ens remenarà l'embarcació de dalt a baix. Sempre es recomana anar una miqueta o bé amb la proa cap a l'onada o bé amb la popa cap a l'onada perquè sigui més suportable aquesta incomoditat.
I per què no ser una de les propostes per aquest 2020? Per què no proposar-s'ho? Si no ho heu fet mai, sortir a navegar i aprendre a navegar a vela, veure com la proa va enfilant i va jugant amb les onades, com l'aigua de mar ens esquitxa la cara, com el vent ens refresca el rostre, sentir la velocitat de la navegació, el silenci del trencar de l'aigua, i compartir, per què no, un matí amb gent que ens pugui ensenyar i mostrar la manera de gaudir del mar que tenim tan a prop de casa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Waves in the gabble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna waves in the gabble. Waves in the gabble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna waves in the gabble.
Fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre cors i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És bo deixar d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, seiem, bruixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda, te'n puc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut, hem, les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
lletres del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot. Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix, però ho vestim de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.